Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb l'actualitat esportiva de la jornada a casa nostra. Torna la Lliga i recuperem, per tant, el nostre format habitual amb moltes coses per explicar. La Lliga arrenca avui amb un Osasuna-Sevilla a partir de les 9 de la nit, amb tiempo de juego. El Barça debutarà demà a les 9, rebent el Rayo Vallecano a l'estadi del Camp Nou. L'Espanyol obre foc també demà, a partir de les 5 de la tarda, al camp del Celta. I el Girona arrenca el retorn a primera diumenge a 8:15 del vespre a Mestall, al camp del València. El campió, el Real Madrid, s'estrena diumenge a la nit a partir de les 10 al camp de l'Almeria. Estarem de seguida amb les novetats de tots aquests partits. Novetats que el Barça passa en aquesta hora pel tema de les inscripcions dels nous fitxatges, que està més a prop, després que aquest matí el Barça hagi activat oficialment la quarta palanca. Ha venut el 24,5% de Barça Studios a Orpheus Media, empresa que administra Jaume Roures, per 100 milions d'euros. Igual que en el cas dels avals, novament Jaume Roures al rescat. Ara la documentació va a la Lliga, que ha de validar-la i determinar si dona o no dona per inscriure a tots els jugadors, que són els 5 fitxatges que ha fet el Barça, més Dembélé i Sergi Roberto. Sembla que no donarà i que encara s'haurà de fer algun moviment més per poder inscriure'ls a tots abans de jugar contra el Rayo Vallecano demà. Veurem què diu la Lliga. Aquesta tarda, a part d'estar pendents del que digui la Lliga, tocarà sentir també a Xavi, que parla el tècnic del Barça a partir de les 6, i després darrer entrenament abans d'aquest debut demà a la Lliga contra el Rayo a partir de les 9 de la nit. Després trucarem també a Paco Gémez, exentrenador del Rayo, per parlar de com veu aquesta temporada el que va ser futbolista i tècnic en dues etapes de l'equip de Vallecas. Això al Barça. A l'Espanyol sentirem d'aquí uns minuts les reflexions del míster Diego Martínez, que ha dit que s'ha de tenir fe en l'Espanyol. En clau Mercato, el Monito Vargas podria seguir els passos de Buley amb destí al Xangai. Aquesta tarda l'equip viatja cap a Vigo. Abans coneixerem la llista de convocats. En la que en principi entrarà Òscar Gil. Es quedarien fora RDT, Pol Lozano, Puado i Pedrosa. I a Girona ha parlat ja també Mitchell del partit del diumenge i també del mercat, que encara s'espera que arribin 5 o 6 futbolistes més al Girona en el que queda de mercat. A segona divisió, l'Andorra no debutarà fins dilluns al camp de l'Oviedo. En bàsquet, estem pendents de la selecció espanyola, que continua preparant l'europeu. Ahir victòria sobre Grècia per 87-80 en partit disputat a Madrid. Dimarts passat Espanya havia perdut a Atenes també davant Grècia per 86-70. Ahir, però, els grecs no van poder comptar amb Antetokounmpo i això va condicionar clarament el partit. I els europeus de natació de Roma, pendents avui d'Àfrica Zamorano, que nadarà la nedadora del Sant Andreu aquesta tarda a partir de les 6, la final dels 200 esquena. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Josep Soldado i el Toni Freixa i les preguntes del dia Esports Cope, que us formulem, com sempre, via Twitter. 3 preguntes avui, una pel Barça, una per l'Espanyol i una tercera també pel Girona. En clau Barça, la pregunta és: què creieu que farà el Barça en el seu debut de Lliga a l'estadi del Camp Nou? Creieu que goleja, que li goleja el Rayo al 55%, la gran majoria? Creieu que guanya justet el 14%, que empata el 10% només i que perd el 21%? En clau espanyol, us demanem la travessa del Celta espanyol. Creieu que guanya el Celta el 32%, que hi ha un empat al 23% i que guanya l'Espanyol la majoria el 45%? I en clau Girona, la pregunta és si creieu que el Girona puntuarà més talla en el seu retorn a primera. Creieu que sí, la majoria, el 56%, que no, el 44%. L'Héctor García està al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori, és un plaer fer una temporada més. Passen 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
En Dazón tienes la Liga y todos los deportes que quieres ahora desde 19,99 euros al mes. Vívelos donde y cuando quieras. Amantes del deporte, bienvenidos. Suscríbete en Dazón.com.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
les 3 i 10 minuts de la tarda i arrenquem l'Esportscope d'avui divendres amb l'última hora del Barça, que demà debuta a la Lliga, rep el Rayo Vallecano al Camp Nou a partir de les 9 de la nit i estem pendents encara aquesta hora de les inscripcions dels futbolistes, dels 5 fitxatges que ha fet el Barça en aquest mercat fins al moment, més també les inscripcions de Dembélé i de Sergi Roberto. Amb l'última hora, des de les oficines del Camp Nou, el Víctor Navarro. Què tal, Víctor? Hola, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que hi ha hagut força moviment allà també aquest matí i s'ha activat a mig matí per fi la quarta palanca, eh?
Sí, has vingut en el moment ideal, Joan, de vacances, just quan s'activa...
A rematar l'operació.
A rematar l'operació, s'ha fet oficial aquest migdia, com deies, però compte perquè no ha estat amb el fons que realment havia pactat el Barça, que era un fons que estava vinculat al Cirque du Soleil, i és amb, en aquest cas amb Orpheus Media, que és una empresa que porta Jaume Roures, el màxim administrador de Mediapro, i és qui... compra per 100 milions d'euros aquests 24,5% de Barça Studios que mancava. Ja està tot Barça Studios venut, el que s'havia aprovat per assemblea, i el que ha fet el Barça és enviar la documentació ràpidament d'aquesta quarta palanca a la Lliga de Futbol Professional perquè la validin. Evidentment, porten dies, ho anem explicant al Barça, treballant també amb auditors de l'empresa Deloitte, que són els que estan verificant els números perquè la Lliga doni el vistiplau al moment i no hi hagi cap problema. Ja tenen aquests 100 milions. Recordeu que, sense activar des de dilluns, la palanca era aquest neguit per si podien inscriure un dels jugadors. Amb aquests 100 milions no arriba a tots, però ja ajuda
no
molt.
No arriba a tots? No arribarà per inscriure a tots amb aquests 100
tots
milions de
més? No, a tots no, perquè el Barça ja comptava que la Lliga ja havia avisat que amb els 100 milions no arribaria a tots, però arriba gairebé a tots. Mm. Llavors donen aquesta passa endavant que era fonamental. Si no fos per aquesta quarta palanca, llavors no podríem parlar de veure cap fitxatge demà al Camp Nou.
Tenim alguna pista de quan pot dir alguna cosa a la Lliga? Si pot ser durant la tarda d'avui o haurem d'esperar demà?
Potser durant aquesta tarda, perquè en teoria ja estan preparats, ja estaven avisats a la Lliga, des d'aquest matí sabien, perquè el Barça els havia dit ahir per la nit, després de més de 3 hores de reunions a la porta, a les oficines del Camp Nou, també un sopar al restaurant Botafumeiro, amb Juste i Alemany, ja sabien per part del Barça que aquest matí enviarien la documentació i que tot estaria bé. Llavors a la Lliga ja estaven en prealerta. Entenen el Barça que entre aquesta tarda i demà al matí, com a molt, molt, molt tard, podrien rebre el vistiplau, però no hi haurà problemes per aquest vistiplau de la quarta palanca, i el que ha de fer el Barça ara sí és treballar contra el Rayocha per el tema, per exemple, de Gerard Piqué, que és un nou contracte que hi ha des de dilluns, ho ve explicant també la cadena COPE que ja està, ho teníem pactat, un nou contracte de Gerard Piqué que es baixa molt, molt, molt el sou i baixarà molt la massa salarial, i que serà per les dues temporades, aquesta i la següent, com el que tenia, però amb una rebaixa considerable, i és el que treballa ara el Barça contra el Rayocha per poder anunciar aquest nou contracte de Gerard Piqué, que també signifiqui una ajuda econòmica i aquesta definitiva ja, Joan, per inscriure a tots els jugadors.
Molt bé. Escolta, deixem el tema de la palanca, després en tornarem a parlar, al debat, avui amb el Toni Freixa i el Josep Soldado. Mirem ara cap a la vessant esportiva, que demà debuta el Barça al campionat de Lliga a partir de les 9 de la nit, rebent el Rayo Vallecano, i aquesta tarda parla Xavi i entrenament.
Sí, a les 6 de la tarda per la Xavi Hernández, primera roda de premsa prèvia de la temporada a la Ciutat Esportiva, a la sala de premsa, i després a 7:45 del vespre tindrem l'entrenament, que la premsa podem entrar els primers 15 minuts a veure si veiem alguna pista, no?, del que pot ser demà aquest debut a l'Spotify, que també canvia el nom, a l'Spotify Camp Nou amb els fitxatges, però sí, parlarà Xavi Hernández, important, no?, a veure què pot dir Xavi Hernández en roda de premsa dels inscrits, encara que va agafant forma tot això, però també de les sensacions que hi té amb els nous fitxatges i amb el 11 que té en ment per aquesta temporada. Tothom està a l'espera de veure quin paper tindran, per exemple, en Koundé, què faran amb el lateral dret, davant el trident, si és els dos extrems potents que hem vist a la pretemporada, Rafinha i Dembélé, i un Lewandowski que, evidentment, serà titular i serà la gran estrella d'aquest equip.
Sí, a veure quin 11 fa Xavi demà. Té on triar i remenar, perquè estan pràcticament tots disponibles. Dibuixem o fem ja la Loto Xavi per demà, Víctor. Clar, aquí hauríem de fer un equip comptant amb els inscrits i un altre sense comptar amb els inscrits, però com sembla que, com a mínim, la immensa majoria de futbolistes de nous fitxatges podran ser inscrits, jo faria un ja com si estessin inscrits, no? A veure què surt.
Sí. faríem un Ter Stegen a porteria indiscutible, Sergi Roberto com a lateral dret, perquè li agrada molt a Xavi Hernández, Eric García i Araujo com a centrals, i Jordi Alba com a lateral esquerra, al mig camp Busquets, Gavi, Pedri, i a dalt Rafinha, Lewandowski i Dembélé, deixem fora a Frenkie, i també en la casa de la defensa, com Koundé encara no està al 100%, perquè no ha fet tota la pretemporada com a tal, i venia de l'operació, encara no el posem allà de titular indiscutible com el vol veure la gent amb acompanyant Araujo.
Perfecte, doncs aquest és l'11, l'aposta del Víctor Navarro per l'Auto Xavi de cara al partit de demà. Per cert, Víctor, són dates complicades, estem a mitjans del mes d'agost, però tot apunta que l'entrada a l'estadi del Camp Nou demà serà molt bona, no?
Sí, sí, rècord absolut, ens diuen des del Futbol Club Barcelona, d'entrades venudes en un primer partit de Lliga al Camp Nou. Rècord absolut, han venut més de 40.000 entrades, compteu que després estan els abonats, però més de 40.000 entrades, i la xifra econòmica, que al final és la que la gent es fixa, i sobretot a l'àrea econòmica del Barça, són les que estaran a prop de 3 milions d'euros de recaudació, que és la mateixa xifra que van fer el Gamper, amb 83.000 persones venint a veure el debut de pretemporada, l'amistosa pretemporada de Xavi Hernández contra el Pumas. Així que bones xifres, també, ara que ja estem per aquí, per la zona del Camp Nou, pendents de palanques i de més, també del museu hi ha molt turista, i el Barça està fent gairebé 9.000 visitants diaris al museu, i hi ha dies que arriben fins i tot a 150.000 euros al dia de facturació de només el museu. Així que això també, parlem de palanques, però això també és una palanca bona, les entrades al camp, que la gent torni al camp i s'ompli, o gairebé s'ompli cada jornada, i evidentment també el museu i tot el que finguin a la botiga amb les samarretes.
Perfecte, Víctor. Ens deixem alguna cosa?
No, i hasta que tenen, per si la gent vol apropar-se a la botiga del Camp Nou, tenen samarretes de Lewandowski, que s'havien acabat els últims dies, tenen, no moltes, perquè deien que per estoc no tenien previst, i que estan tan contents a les oficines del Camp Nou que han rebut una capsa d'ampolles de vi a nom de Mateu Alemany i Joan Laporta com a regal, no sabem d'aquí, però han rebut aquesta capsa d'ampolles de vi.
Molt bé, doncs ara pendents del que digui la Lliga les properes hores sobre el tema de la quarta palanca. Víctor, anem parlant, gràcies.
Una abraçada.
Estem trucant ja a Paco Gémez, exfutbolista i exentrenador del Rayo Vallecano, per parlar amb ell de com veu aquesta nova temporada, i sobretot li preguntarem per com veu aquest nou Barça, tan remodelat i amb tantes novetats. Però abans, un apunt del rival del Barça de demà, del primer rival del Barça a la Lliga aquesta temporada, Silvio Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que és el Rayo Vallecano.
El Rayo Vallecano d'Andoni Iraola, que entrenarà aquesta tarda. En principi no estarà al Camp Nou el flamant nou fitxatge Diego Costa, encara pendent de fer-se oficial. No s'espera que sigui abans del partit contra el Barça. L'ex de l'Atlético tornarà al Rayo 10 anys després, a prop de Flores 34. Ha estat una temporada sense jugar, però entrenant a casa seva, a Madrid. Un equip que surt amb l'objectiu de la permanència aquesta temporada, manté el tècnic, també el bloc de la passada campanya, amb 17 jugadors que repeteixen, amb la referència en atac del colombià Falcao, amb 36 anys ja Falcao, també destacar Òscar Trejo i l'ex del Barça Ivan Balliu. A més, han arribat bons reforços, com Sergio Camello, cedit per l'Atlético de Madrid, i Diego López, l'ex de l'Espanyol, que de moment comença la banqueta. El titular és Dimitrievski, que serà titular perquè no l'han deixat marxar aquest estiu, tot i les bones ofertes que tenia. Veurem si Diego López és capaç de prendre-li el lloc. També han arribat en aquest estiu els fitxatges de Legend i Salvi. Iraola complirà la tercera temporada de Vallecas després d'un bon any en què va arribar a semifinals de Copa amb un joc vistós i també sòlid.
Sí, que en poques jornades podem veure una dupla atacant al Rayo Vallecano integrada per Diego Costa i Radamel Falcao.
Imagina't, 36 més 34, 70, no? 70 anys de davantera.
No està malament. 3:18, pausa, i parlem amb Paco Gémez.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
20 minuts de la tarda, Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra, en el dia abans que arrenqui la Lliga pel Barça, perquè recordo que la Lliga comença avui, eh? Ens escolta ja el míster Paco Gémez. Paco, hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien, míster?
Pues todo bien, gracias a Dios. Todo bien. Ya preparado para esta nueva temporada que nos llega.
Sí, señor, que empieza un poco antes de lo habitual, pero bueno, hay ganas, ¿eh? Hay ganas.
Sí, bueno, el fútbol siempre gana. Los que nos gusta el fútbol, por nosotros no habría descanso, ¿no? Pero bueno, el descanso es tan necesario, primero para que la competición tenga el nivel que tiene que tener y segundo también para que los que lo vemos y los que trabajamos cojamos un respiro y podamos descansar un poquito.
Claro. Oye, va a ser una temporada rara porque vamos a tener el parón para el Mundial, que eso no lo hemos visto nunca.
Sí, bueno, es una incógnita. Es una incógnita porque es algo que no hemos vivido nunca. Pasó igual que con los entrenamientos al inicio de la pandemia, ¿no? Tener que entrenar individualmente con los jugadores, luego por eso nunca lo habíamos hecho. Bueno, y lo hicimos lo mejor que supimos y pudimos y bueno, y salimos adelante. Y en esto hay mucha incógnita, ¿no? Sí, va a haber jugadores que van a competir con selecciones, pero van a haber otros jugadores que no van a ir a la selección y que qué haces con ellos. Les das descanso, los mantienes entrenando, no van a poder competir. Es decir, vamos a pasar de estar compitiendo a no competir y luego a volver a competir otra vez.
Sí.
Con lo cual, como que hay que meter otra pequeña pretemporada ahí en medio. Es decir, pues es una situación que no se ha vivido y vamos a ver cómo la gestiona cada equipo y cómo la gestiona cada club, ¿no? Pero por ahora es una incógnita.
Sí. Bueno, te pregunto ya de entrada por cómo ves lo de este año, sobre todo por la correlación de fuerzas entre los grandes del fútbol español, Real Madrid, Barça, Atlético de Madrid. ¿Cómo lo ves este año, Paco?
Bueno, yo espero que sea competida, que sea más competida que el año pasado. Está claro que ahora a priori todavía los equipos, bueno, pues la pretemporada no se les ve realmente su potencial. Y a medida que van transcurriendo la jornada y que van transcurriendo, bueno, por las competiciones, entonces es cuando te das cuenta de a dónde pueden llegar. Yo espero que este año, bueno, pues ojalá hubiera alguno más, ¿no? Pero siempre soy muy efectivo en ese aspecto, pero creo que ojalá que el Atlético de Madrid, el Real Madrid y el Barça estén compitiendo la liga hasta el final. Creo que eso es lo mejor que le puede pasar a nuestra competición y así lo espero, ¿no? Y luego, bueno, pues todas las otras peleas que hay por entrar en Champions, por entrar en Europa League, por no descender, porque sean también muy igualadas, porque eso al final es bonito para darle más contenido y más empatía a una competición como la nuestra.
Oye, si nos centramos en el Barça, es evidente que si comparamos la plantilla de esta temporada con la de la temporada pasada, el equipo, la plantilla, ha dado un salto de calidad importante con los fichajes, Paco.
Sí, en teoría está claro, ha traído jugadores muy, muy buenos. Ha traído mucho y muy buenos. Ahora a ver cómo los conexiona, cómo los ubica y bueno, y en teoría, que Barça, en teoría, vuelvo a repetir, tiene que dar una mejor medida de que la que dio el año pasado, porque ha mejorado su estructura y porque ha mejorado su plantilla. Pero bueno, como todos estamos hablando en teoría y en el fútbol al final lo único que vale es la práctica, pues hay que esperar, ¿no? Hay que esperar, pero está claro que todo el mundo espera ver a un Barça, bueno, pues a la altura de lo que se espera de un club como el Barcelona, ¿no? Que esté para ganarlo absolutamente todo, ¿no?
Sí, hombre, si hablamos del fichaje estrella, que es Lewandowski, bueno, ¿qué vamos a decir, no? Es una garantía de gol.
Sí, bueno, nadie puede dudar de jugadores que llevan tantos y tantos y tantos años jugando muy bien, ganando títulos con su equipo y metiendo, y en este caso con Lewandowski, metiendo muchos goles, ¿no? Cuando tú hablas de un tipo que siempre es candidato a ser Balón de Oro, está claro que no te vas a equivocar con él, ¿no? Yo creo que es una apuesta segura. Otra cosa es que podamos ver al mejor Lewandowski de su carrera, esa es la incógnita, ¿no? Pero que se ha firmado un gran jugador y que va a dar un gran rendimiento al Barça, yo no tengo ninguna duda,
¿no? Sí, a pesar de la decatina, por eso lo ves físicamente, trabajando cuando se quita la camiseta y tal, y está muy fuerte,
Sí, no, es cierto. Sí que hoy en día los jugadores se cuidan muchísimo y la longevidad en las carreras de los jugadores, entre otras muchas cosas, está en un cambio de mentalidad, de cuidarse durante toda su carrera, no solo mejor alimentado, mejor entrenado, mejor atendido por los servicios médicos, por los servicios de cada club, es decir, que eso hace que los jugadores puedan ser más longevos. Es decir, ahora un jugador hay muchos jugadores con 35, 36, 37 años que siguen su carrera deportiva a un gran nivel, ¿no? Eso antes era complicado ver. En ese aspecto, bueno, pues se han mejorado todas las cosas y eso pues repercute en que los jugadores los ves ahora y hay jugadores con 36 años que están mejor que los de 23. No tiene que ver nada. Yo creo que es que ahora sí que la edad realmente no es un hándicap, ¿no? Cuando a lo mejor en otra época sí que se miraba mucho más, ya te venía un jugador con 32, 33 años y ya ya te lo pensaba, ¿no? Hoy en día, 32, 33 años, prácticamente es una de las, casi la mejor edad que puede tener un jugador.
Sí, al Barça es evidente que le hacía falta gol, en teoría Lewandowski se lo va a dar, y le hacía falta consistencia defensiva, y atrás se ha reforzado bien también, y ahí el nombre que brilla con luz propia es Koundé.
Sí, ¿no? Los jugadores que atreven, ya te digo, son jugadores de primerísimo nivel y tienen que, digamos, que dar ese salto de calidad para subsanar los mejores errores o carencias que tuvieron la temporada pasada. Yo de todas formas siempre he pensado, además, la práctica del Barça no es un jugador, no ha sido nunca un equipo, ¿no?, que dependa solo y exclusivamente de un jugador, aunque mientras estaba Messi está claro que monopolizaba todos los récords y todos los registros de goles, ¿no? El Barça tiene una capacidad por su manera de jugar, por su idea y sobre todo por los jugadores que trae, que reparte muy bien todos los goles, ¿no? Está claro que siempre va a haber un jugador, como en este caso tiene que ser Lewandowski, que va a llevar la voz cantante, pero el Barça no es como otros equipos que apuestan casi el 80-90% de su registro goleador a un solo jugador, porque eso es arriesgar mucho. El Barça firma muchos jugadores muy buenos, lo mismo que el Madrid y el Atlético de Madrid, y eso hace que la suma luego de todos los goles de todos los jugadores pues den los números necesarios para conseguir su objetivo.
Un par de cosas más y termino, mister. Te quiero preguntar por el caso de Dembélé, que hemos estado todo el verano entretenidos con si se iba, se quedaba, finalmente se queda. Y te pregunto por el rendimiento que crees que va a dar esta temporada después de todo lo que ha pasado. ¿Te fías o no te acabas de fiar del rendimiento de este jugador?
Mira, verlo desde fuera es complicado emitir una opinión. Yo creo que Dembélé es un grandísimo jugador, un jugador excelente. O sea, yo creo que todavía no hemos visto al mejor Dembélé que se puede ver, porque tiene unas condiciones espectaculares. Pero también la pregunta es, bueno, ¿y por qué no lo hemos visto? ¿No? Está claro que es un jugador que parecía que se iba, ahora que se queda, ahora que... Bueno, no sé. Yo de verdad con este chico estoy un poco perdido. No sé muy bien por dónde va, yo no lo conozco, te hablo desde la distancia y seguramente pues no tengo la información que debería tener, pero yo digamos que no, lo mismo que me dice Lewandowski, te digo, apuesta segura. Sí. Yo con Dembélé no soy capaz de darte ese diagnóstico. Me parece un jugador, creo que puede llegar a ser mucho mejor que Lewandowski, porque tiene unas condiciones para ser un extremo espectacular, tiene gol, le pega con la izquierda, con la derecha, rapidísimo, dribla, sí, es que lo tiene todo. Entonces, cuando un jugador lo tiene todo y no termina de enganchar, es que algo hay, ¿no?
Ok. Y la última, te quiero preguntar también para terminar por el rol que crees que van a tener este año en el equipo los veteranos, las que llamamos vacas sagradas. Hablo de Piqué, de Busquets, de Alba. ¿Crees que van a tener un papel tan importante como en las últimas temporadas? ¿O algunos crees que sí, otros que no, todos menos?
Bueno, hombre, en cuanto a la competitividad, está claro que este año con la llegada de muchos jugadores ha subido. Mm. Y el jugar va a estar más caro, pero no para ellos, para todos. Mm. Es decir, tú puedes firmar a un jugador creyendo que va a ser la leche, pero luego tiene que demostrar que es mejor que lo que hay ahí, ¿no? Yeah. ¿Sí? Koundé, si quiere jugar, va a tener que demostrar que es mejor que Piqué. Mm. No se le va a regalar nada, o esa es la teoría, por lo menos, que barajamos los entrenadores. Yo es que siempre creo que los ronqueros, los viejos ronqueros nunca mueren. Yeah. Entonces, son tan buenos, Busquets es tan bueno, Piqué es tan bueno, Jordi Alba es tan bueno, que es que tiene que venir uno supremo para echarlo fuera, ¿no? Entonces, no digo que no vaya a ocurrir, pero desde luego el que quiera quitarle el puesto a esos tres va a tener que bailar muy bien.
Ok. Paco Gémez, un placer, como siempre, mister. Gracias por atendernos y a disfrutar de la temporada,
sí,
¿eh? Hablamos.
Ya, claro que sí, igualmente. Un abrazo.
Mi persona favorita.
De seguida parlem més del Barça amb el Toni Freixa i el Josep Soldado, el nostre debat, però abans un apunt de l'actual campió de Lliga, que és el Real Madrid, i que debutarà en aquest campionat diumenge visitant a l'Almeria a les 10 de la nit. Arantxa Rodríguez, Madrid, buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal, Joan?
Muy bien, que aquí tenemos mucho movimiento en el Barça, pero bueno, el arranque de Liga para el Madrid bastante plácido, y más después de ganar la Supercopa, ¿no?
Bueno, sí, bueno, un poco como estaba siendo también la pretemporada y todo, ¿no? O sea que al final mucha tranquilidad, hay que aprovechar estos momentos plácidos, porque tú bien sabes que en equipos de tanta exigencia como el Real Madrid y en el Barcelona, pues toda esta calma en cualquier momento puede tornarse tempestad, así que muy tranquilos y asimilando y disfrutando de ese título, que también tiene una cosa, que no se ha celebrado porque era una obligación, así se lo tomaban los jugadores del Real Madrid, y ya centrados en lo que importa de verdad, que es la Liga, para ver si se puede revalidar ese título cosechado hace un par de meses.
Oye, pocos cambios en la plantilla esta temporada, un par de fichajes, vamos a ver cómo gestiona Ancelotti, que ya ha dicho que va a haber más rotaciones que la temporada pasada, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que al final es lógico que haya más cambios porque hay un Mundial que no sabemos muy bien cómo nos va a afectar a todos. Sí. Entonces, bueno, al final Ancelotti tiene que prever que va a haber situaciones extraordinarias porque yo creo un poco también por el desconocimiento, ¿no? Y además han venido dos jugadores a la plantilla, además de los que el año pasado ya estaban empujando la puerta, por ejemplo, los Rodrigo, que muchas veces considerabas que era titular, pero la semana siguiente considerabas que era suplente, pero los Tchouaméni, los Rüdiger, que tienen que tener minutos y yo creo que Ancelotti pues va a repartirlos como pueda.
De los nuevos, de los dos nuevos que han venido, Rüdiger y Tchouaméni, así de entrada, ¿qué papel crees que van a tener, qué rol crees que van a tener en el equipo?
Pues yo creo que van a tener su importancia. De Rüdiger creo que va a ser un poco el comodín de Ancelotti, es decir, que cuando lo necesite para jugar de central, lo va a poner de central, que cuando necesite para cualquiera de las dos bandas, como vimos el otro día por la derecha sustituyendo a Carvajal, también lo va a hacer así. Y cuando lo necesite para la izquierda, también, que va a tocar, o su idea inicial es tocar muy poco lo que funcionó de Alaba y Militao, así que creo que va a tener minutos, pero no va a ser protagonista absoluto, que poco a poco se los va a ir ganando, porque creo que Ancelotti va a empezar con los que le dieron el título la temporada pasada, ¿no? Los títulos en este caso. Y de Tchouaméni, pues un poquito más de lo mismo, meterle la dinámica de equipo y que, por decirlo de alguna manera, vaya de menos a más.
Muy bien. Pues nada, el domingo arranque de temporada en el campo de la Almería. Ningún partido es fácil en la Liga Española, pero bueno, es buena plaza para empezar.
Sí, es buena plaza para empezar, sin duda, porque al final todos los puntos valen. Y el año pasado yo creo que una de las virtudes del Real Madrid fue ir llenando el granero desde el principio, ¿no? Y ganar esos puntos en estos campos que es al final, pues ya sabes tú perfectamente, Joan, donde se gana no se pierden ligas.
Perfecto, Ancha. Vamos hablando, gracias.
Tengo una noticia de última hora.
Dime
que,
pues, dime
sí,
pues.
Sí, que importante, importante. Bueno, importante en cuanto a premios, que han salido los tres nominados al mejor futbolista de la UEFA del año pasado. Sí. Y hay dos jugadores del Real Madrid, Karim Benzema, Thibaut Courtois. Y el tercero es Kevin De Bruyne, el futbolista del Manchester City.
Te iba a decir que no me hacía falta que me dijeras quiénes eran, porque estaba cantadísimo, estaba cantadísimo.
Lo decidirán cuál es el mejor, que yo creo que todo apunta que será Benzema. Ahora sí, que ya me puedes despedir.
Pues te despido, Arancha, un beso. Con un beso te despido. Que vaya bien.
Hasta luego, un besito, chao.
Si et despertes un matí i l'estrella del teu equip porta una altra samarreta, és que torna Fantasy Mister de Mundo Deportivo. Juga i demostra que ets el millor Mister i dirigeix el teu equip amb jugadors reals jornada rere jornada. Baixa't l'app de Mister o registra't a mister.mundodeportivo.com. Hi ha molts premis en joc.
Obrim el debat a Esportscope quan passen 32 minuts de les 3 de la tarda. Avui amb el Toni Freixa. Toni, hola, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Molt bé, i tu? Des de l'Empordà encara o què?
No, el Maresme.
Bueno. Ara, el Maresme. També s'està bé, eh? El Maresme.
Tranquil·lament, sí, home, està fantàstic.
Està fantàstic. I a l'Empordà també.
Sí, i tant. Sí.
Avui ens acompanya també el company de la Sexta, el Josep Soldado. Hola, Josep, bona tarda.
Què tal? Empordanès de pro, eh?
Sí. Palamós, eh?
Home, tota la vida.
Palamós. Tu treballant, no, per això, Josep?
Doncs mira, estem aquí, que ara desmuntem la guàrdia a les portes de les oficines del Camp Nou. Sí. M'ha estat fent els directes, les teles i les ràdios. Sí. A 34 graus, infernal. Sí. I mira, ara tot just tanquem barraques esperant la roda de premsa de Xavi per la tarda i el que pugui passar.
Vaja estiu per fer guàrdies, Josep, amb aquestes temperatures.
Tremendo. Ja ens hem acostumat, però la veritat és que aquest estiu està sent dels pitjors. Aquest any s'han solapat les guàrdies de la ciutat esportiva perquè hi ha molta activitat, perquè té allà el Mateu Alemany al despatx. Allà, per sort, tenim ombra, però aquí al Camp Nou és infernal. T'ho pot dir el Víctor Navarro, que es passa moltes hores al costat.
Sí, ara acabem de parlar amb ell. Bé, Toni, quarta palanca activada, A veure què diu la Lliga les properes hores, però, escolta, sempre al límit, amb els avals, amb les operacions de mercat, amb les inscripcions, sempre al límit.
Sí, realment, com diu el Josep, que esteu de guàrdia, feina no us falta.
No ens avorrim, no.
Dóna molt a parlar. Una altra cosa és si podem qualificar aquest model de gestió que basat bastant en la improvisació o, com a mínim, en apurar els terminis, en aquest cas, no? En tots els clubs de primera divisió, excepte el Betis i el Barça, han pogut inscriure jugadors. El Barça juga demà, d'aquí 24 hores, el seu primer partit. I en aquests moments l'entrenador segurament que té un pla A, un pla B i un pla C i un pla D i tots els plans possibles, perquè no se sap si es podran inscriure tots els jugadors, alguns o cap. Sí. I bé, això no és bo, òbviament, però al final no és més que un detall més de tots els que podem viure en un club tan gran com el Barça, que dona per tant.
Sí, potser algun dia Josep s'enganxarà els dits. De moment sempre van al límit, però sempre ho van traient.
Home, algun club s'ha enganxat els dits, no? L'últim dia de mercat, amb famosos packs, no?
Sí.
Aquesta seria la versió més salvable, perquè, tot i que no pugui inscriure jugadors al Barça, encara té marge, no? Tot i que, evidentment, no seria bo per la imatge del club demà no poder disposar dels fitxatges. Home, és l'estiu de les palanques, que no ho havíem sentit mai, i que hi ha molt de sarau quan s'han d'inscriure futbolistes, que tampoc era una problemàtica que afectava el Barça, i no només al Barça, perquè veiem que és un problema molt generalitzat, però bé, van canviar les normes de la Lliga amb el tema de la massa salarial i el fair play, ara veu que tornen a modificar-se. Potser ens haurem d'acostumar a partir d'ara, també evitar que la situació del Barça a nivell econòmic és molt complexa i s'està adequant una mica al dia, però sí que hi ha cert neguit, no? Perquè a veure què passa amb aquesta documentació, si l'accepta la Lliga, a última hora les coses no acaben de sortir bé, però diuen aquí que són optimistes i que, com a mínim, la gran part dels fitxatges, sobretot Lewandowski, demà sí que podran jugar al Rayo.
Sí, sí. Escolta, Toni, al final la venda d'aquesta quarta palanca és a l'empresa Orpheus Media, que administra Jaume Roures, que ja va participar també en la resolució del tema dels avals i ara torna a aparèixer en una situació límit. Va aparèixer també a la primera etapa de Joan Laporta com a president.
Sí, el que cal veure l'objecte social d'aquesta empresa, la seva capitalització, la seva facturació, la seva capacitat, en definitiva, perquè parlem de... Sembla que cada setmana podem anar al mercat a vendre 100 milions d'euros com qui compra 100 grams de pernil, saps? Vinga, 100 milions més, vinga, home, no sé si aquesta empresa té les característiques i la capacitat per poder portar a terme aquesta operació i, sobretot, si pel Barça és un partner adequat. Així com, per exemple, la primera operació de venda d'NFTs a Socios. Socios és una empresa justament del sector que es pot considerar una aliança estratègica que pot ajudar a créixer. Aquesta empresa no tinc informació, no la conec, no sé, al marge de que qui hi hagi al darrere sigui la persona de Jaume Roures, com t'acabes de referir, que sí, és una persona que en època de Laporta sempre apareix al club i apareix. De fet, en l'últim mandat Laporta es va signar amb ell 10 dies abans d'acabar el mandat un contracte per poder explotar el museu i per un munt de coses relacionades amb els negocis audiovisuals, no? Per tant, bé, és un soci conegut en aquest sentit, no tant del Barça com del president actual, no?
Bé, Josep, al final, sigui com sigui, el que és evident és que la plantilla que té el Barça aquest any o que té a disposició Xavi ha donat un salt de qualitat brutal respecte al de la temporada passada, eh?
Sí, la veritat és que ara mateix el Barça deu tenir de les millors plantilles d'Europa. Jo crec que s'ha reforçat d'una forma espectacular, és a dir, el fet que ha dels últims anys com Lewandowski passeixi la samarreta del Barça, jo crec que és algú que el Barcelona s'ha d'alegrar, també la Lliga, que vingui una estrella, després de les que s'han anat perdent en els últims anys, com per exemple la de Leo Messi, i jo crec que si encara arriba algun reforç més, sigui per complementar la plantilla, un lateral dret, que és el que es busca, o un Bernardo Silva, és un equip que, evidentment, ha d'aspirar a guanyar la Lliga i pot dir moltes coses per la Champions. Sí, sens dubte, ara Xavi té l'equip que volia, no el que va rebre a meitat de temporada, no hi ha excuses, i el Barça aquest any ha d'aspirar tot. Però el més important de tot, crec que estarem d'acord, és que, bueno, com a mínim s'està recuperant aquesta il·lusió, no? És a dir, saps que ha arribat a Reis de casa i que hi ha regals, molts regals, veurem si quan obris els regals són bons i al final es poden celebrar. Però jo crec que ara s'ha de recuperar la il·lusió, que és el que necessitava el barcelonisme, i aquesta plantilla té molt bona pinta, sincerament, sí.
Sí, Toni, com ho veus? És una plantilla amb la que, en teoria, has d'aspirar a lluitar per tot.
Bueno, el rendiment dels jugadors i de l'equip en el seu conjunt serà el que determinarà si realment hi ha motius per sentir-se il·lusionat o no. El que sí que és veritat és que és molt mediàtic a l'estiu que hi hagin fitxatges, tots els mitjans de comunicació van darrere de que aquestes situacions es produeixin, perquè al final són minuts de tele, de ràdio i pàgines de diari i de digitals, i això és important, perquè si no, de què parlaríem? el temps dirà si a l'operació Lewandowski, qui ha sortit guanyat és el Bayern, venent un jugador de 34 anys per 50 o 60 milions, o el Barça, si ha sortit guanyant el Sevilla en l'operació Koundé, venent-lo per 60, o ha sortit guanyant el Barça, el mateix en el cas del Leeds i el Barça en el cas de Rafinha. O sigui, el rendiment dels jugadors i el rendiment de l'equip seran els que determinaran si efectivament aquest mercat ha estat un mercat en el que el Barça ha donat un pas endavant. O tots els culers desitgem que sí, però com que ja tenim l'experiència de mercats anteriors, on també podríem anomenar ara un munt de jugadors que han vingut en els últims 5, 6, 7, 8 anys, i que després el rendiment doncs, no és tan senzill, doncs jo sóc una mica més cautelós en aquest sentit. Ara, això sí, il·lusió, soroll mediàtic i tuiteros i tuiteros i youtubers, això, escolta, on fire, tu anem on fire.
Escolta, acabo amb un joc molt ràpid, va, que... Posem que finalment els futbolistes són inscrits i que demà Xavi pot comptar amb tots. Vaig amb un joc que us demanaré una mica quina alineació faríeu de cara a demà. Per exemple, Josep, tu quina parella de centrals posaries demà, si poguessis comptar amb tots?
Demà la parella de centrals, doncs posaria... És que no sé com està Piqué, perquè és la gran, no? És la gran dubte. Si està bé Piqué, jo posaria Piqué Koundé demà.
Piqué Koundé. Toni, què faries tu?
Carai, doncs jo sí està bé Piqué, però és que no està bé. Ja sé que encara no està bé. Si està bé Piqué el posaria segur i per mirar a central seria Araujo. En el cas que no estigui bé Piqué, Araujo Eric.
Molt bé. Mig del camp, Josep?
Joan, no t'escolto.
Mig del camp et demano, Josep. Al mig del camp sí, per demà.
No deia Araujo de central perquè... El posava a la dreta, jo, demà.
Ah, ok, de lateral, perfecte.
Sí, per això. Pensava que m'anaves a preguntar quina va... No. Araujo, després pensava que m'anaves a preguntar... Però sí, clar, si el lateral no juga, evidentment l'Araujo és el central titularíssim aquesta temporada, però no sé, a veure, demà quin crucigrama farà el Xavi. Digues.
No, mig del camp, què faries?
Jo faria Busquets, Pedri i Gavi.
I Gavi. I tu, Toni?
Titularíssim indiscutible Frenkie de Jong, sí. I acompanyat per Busquets i Pedri.
Perfecte. I davantera, Josep?
La davantera, si juguessin demà Rafinha, Dembélé, Lewandowski, la veritat és que és per descorxar una copa de cava.
està bé aquesta davantera. A veure, Toni, coincideixes o no? Canvies alguna cosa, tu?
Home, si tots poden jugar, contem que juguen tots, sí. jo faria Rafinha, Lewandowski, Ansu Fati,
tu no poses a Dembélé. Perfecte. I com és divendres, recuperem el vell costum, que és la travessa, la quiniela de la jornada. Toni, Barça-Rayo?
1-1.
Sí. Josep?
1-1.
Almeria-Real Madrid, Toni?
Una X. Subiem, va.
Buscant la sorpresa de la jornada, Josep?
Una X, ho diu el meu cor, però el meu cap diu que serà un 2, clar.
Molt bé. I acabem amb el Getafe Atlètic de Madrid, per exemple. Toni, què li poses?
Un 2.
I Josep?
Doncs jo crec que l'Atlètic, tot i que ha fet bona pretemporada, el Getafe s'està reforçant molt bé. Va, vaig a posar una X aquí per generar una variant.
Perfecte, doncs ara quan acabi el programa vaig a tirar la primera quiniela de la temporada. Toni i Josep, un plaer tenir-vos. Moltes gràcies. Que vagi molt bé. Fins una altra.
Gràcies.
Salut, Joan. Salut,
adéu, igualment. Adéu. Seguim.
Torna la Lliga. Torna Tiempo de Juego. Torna el Barça. Torna la passió del millor futbol. Torna l'equip líder de la ràdio esportiva.
Soy Sergio Busquets. Escucha los partidos de Barcelona en el Tiempo de Juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de Juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Des del Camp Nou, Barça, Rayo Vallecano.
Manolo Oliveros, Elena Condi, Joan Batllori, Josep Maria Minguella, Maldini.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de Juego.
COPE, estàs informat.
També demà obre foc a la Lliga a l'Espanyol. A partir de les 5 de la tarda visita el Celta, Balaïdos. Tenim el Juan Arias amb l'actualitat blanquiblava. Hola, Juan, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
Per on passen les novetats a l'Espanyol?
Pues de momento no hay lista de convocados, la dará Diego Martínez, el técnico, antes de partir hacia Vigo a las 18:30 de la tarde, pero ya podemos anticipar que Raúl de Tomás, Puado, Pedrosa y Paul Lozano son baja por lesión. Óscar Gil, que arrastraba durante la semana molestias, finalmente sí que está en la convocatoria, igual que el recién llegado Edu Expósito, que no estarán en la misma. Aparte de los jugadores con los que no se cuenta habitualmente, como Di Mata y Alex Vidal, son Buley y el Monito Vargas. Ambos jugadores recalarán los próximos días en el Shanghái Port chino, con lo cual el club libera unos 3 millones de euros de masa salarial para cometer más fichajes.
Estamos en la previa del partido, como decías, por tanto, ¿qué ha dicho el míster? Que ya ha hablado esta mañana, Juan.
Pues quiere ver un equipo que muestre sus virtudes, con ganas, con mentalidad y autoexigencia para sacar los 3 puntos de un campo muy difícil.
Un equipo competitivo, un equipo que saque el máximo rendimiento a lo que ahora mismo somos, que mejoremos nuestra versión respecto al partido anterior y respecto al otro y respecto al otro, y consigamos pues ir avanzando y transformándonos y acercándonos no solo a nuestra mejor versión, sino a ese crecimiento que queremos como equipo, que como todos sabéis y ya he comentado, somos un equipo en construcción todavía. Pero vamos con mucha confianza y con toda la motivación del mundo de volver a competir, ¿no? Que es lo que más ilusión nos hace, volver a competir.
Preguntado por Raúl de Tomás y si lo ve en el Español esta temporada, ha dicho que es una situación que no depende de él, así que se centra en los jugadores que tiene a su disposición y aprovecha para darle un toque a la Liga por permitir jugar 3 partidos antes del cierre del plazo para inscribir jugadores.
Lo único que podemos hacer es controlar lo controlable, y lo único controlable es sacar el equipo más competitivo posible mañana en Balaídos. Tengo la absoluta confianza, creo en este proyecto, creo en estos jugadores. Como es aquella frase, ¿no?, que dicen que el Español es una cuestión de fe, pues en ese sentido creo que con esa fe y con esa determinación tenemos que ir todos. Lo que es verdad que me parece que tenemos que cambiar en el fútbol español es que no se puede cerrar el mercado con 3 jornadas ya jugadas, que son 9 puntos, que bueno, puede ser prácticamente un 25% o un 30% de una salvación, ¿no?
Insiste Diego Martínez en que no se quiere mojar sobre el futuro de Raúl de Tomás. Algunos lo ven todavía en el Español, al menos hasta que comience el Mundial. Luego en el mercado de invierno se podría ir. En cualquier caso, ya veremos cómo acaba el mercado de aquí aproximadamente 2 semanas. Se ha comentado también que el equipo tiene margen de mejora con los refuerzos que tienen que llegar todavía, y entre ellos cuenta con Paul Lozano.
Muy bien, dame un posible 11 para mañana, a ver.
Pues casi casi sale solo. Lecomte en portería, Óscar Gil u Omar, dependerá de cómo llega Óscar Gil, que como te comentaba arrastra molestias en el lateral derecho. Sergi Gómez, Cabrera, Brian Oliván, Vinicius, Vare, Darder, Melamed, Rubén Sánchez y José Lu.
Gracias, Juan.
Espera un par de puntos más, ¿sí?, rápidamente. Joan García, el portero habitualmente, que tiene la vitola de ser el suplente de Lecomte, ya tiene ficha del primer equipo. Y también significar que se ha llegado a un acuerdo para que el Cornellà de primera ref juegue en el estadio, dentro de un marco de colaboración entre el Español, el propio Cornellà y el Ayuntamiento de la ciudad.
Perfecto, gracias.
Que vagi bé.
Volem saber com respiren els pericos abans de començar la Lliga. Per això saludem a l'Arnau Baquer, que va ser candidat a la presidència de l'Espanyol i és president de les seccions. Arnau, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Quines sensacions tenim, Arnau, abans de començar la Lliga? Tens fe, com diu el míster, o et costa?
Tinc fe, no sempre amb l'Espanyol, però sí. La veritat és que la situació és complexa. A mi sóc un estiu molt, molt convuls i encara ens queden, doncs, això, pràcticament 20 dies per acabar el mercat, i la veritat és que l'equip està mig construït. Com ho ha dit el company, l'equip pràcticament demà surt sol. Surt sol perquè són molt pocs els jugadors que estan disponibles per poder jugar, els jugadors de primer equip, diguéssim, i per tant és una mica amoïnat de cara al que succeeixi d'aquí a final de mercat.
Sí, perquè la banqueta sí que podríem dir, ho venim dient des de que es va conèixer que Diego Martínez seria l'entrenador de l'Espanyol, sí que il·lusiona, però sí. Els fitxatges de moment no gaire, no?
Bueno, crec que sobretot més que els fitxatges en si mateix és que queden molts llocs per ocupar o queden moltes posicions per reforçar. Vull dir, segurament doncs, Vinicius Sousa ha tingut un rendiment més alt de l'esperat de pretemporada. Podem considerar que José Lu i Brian Oliván són bons reforços, especialment el davanter, però clar, després pots analitzar-te i comences a trobar a faltar que tens 5-6 posicions al camp doncs, on t'has de reforçar i et queden 19 dies per fer-ho. Tens la incògnita del teu jugador estrella, doncs, que no saps si està amb un peu fora o es quedarà aquí, i per tant doncs, són massa incògnites per començar un campionat on jo crec que aquest any encara qualsevol inici cobra més importància, perquè tenim després aturada al novembre, per tant doncs, tots els punts que facis ara diguéssim que és treball ja fet.
Molt bé, Arnau. Escolta, el tema RDT com el veus?
una incògnita total, perquè doncs, no sabem la postura del jugador, els treballs que s'han de l'Espanyol són molt pocs. Jo tinc la sensació, és una opinió merament personal, que al final acabarà sortint a final de mercat, els darrers 2-3 dies de mercat. A mi no em preocupa tant el que surti, sinó el fet que surti bé, que sigui una operació econòmicament bona per l'Espanyol i que l'Espanyol doncs, pugui trobar un... que no és fàcil, que no és gens fàcil, trobar un substitut de certes garanties pel jugador.
Molt bé. Arnau, gràcies per atendre'ns. Sort, que vagi bé la temporada.
A vosaltres, una abraçada molt gran.
Que vagi molt bé. Un apunt també del Girona, que arrenca la temporada del retorn a primera al camp del València. Serà diumenge a la tarda i ja ha parlat Mitchell, el míster, aquest matí. Àlex Martínez, buenas tardes.
Buena tarde, Batllori. El Girona ya última su preparación para su retorno a la primera división. El equipo de Mitchell afronta con mucha ilusión esta temporada y el entrenador sigue esperando 5 o 6 fichajes para completar la plantilla. Uno de los que sonaban para reforzar el equipo era Sergio Gómez, pero Pep Guardiola ha confirmado que cuenta con él para Manchester City, por tanto, el Girona deberá pensar en otro jugador. No obstante, mientras llegan los refuerzos, Mitchell considera que hay un equipo competitivo y este es el objetivo que se marcan para esta temporada.
Nuestro objetivo es ir partido a partido, pero con un sueño que es ser el equipo que más puntos haga en la historia del Girona en Primera División. Y ese es, queremos seguir haciendo historia. El equipo tiene esa ambición, esa ilusión, esa motivación.
Pues tendrán que superar los 51 puntos que consiguió el Girona de Pablo Machín en la temporada 2017-2018. Y el primer rival para superar este récord será el Valencia, el domingo a las 7:30 en Mestalla. Será una primera prueba dura para el Girona, que tendrá enfrente a un equipo que ha sufrido bajas importantes este verano y que estrena nuevo entrenador. Esto es lo que espera ver Mitchell de nuevo Valencia de Gennaro Gattuso.
Es un equipo muy protagonista. Quiere tener el balón, quiere iniciar desde atrás y bueno, van a ser dos estilos con diferentes detalles, pero dos equipos que van a querer imponerse en el terreno de juego.
Partido sin duda complicado el que le espera al Girona en su vuelta a la máxima categoría. El Girona tendrá las bajas confirmadas de Iván Martín, Borja García, Ibra y es duda el central Bernardo.
Gracias, Àlex. Y un parell d'apunts de futbol femení amb l'Aurora Fuster. Aurora, bona tarda.
Bona tarda.
El Barça, les internacionals que van arribar més lluny a l'Eurocopa, ja s'han incorporat a l'estaix de la Vall d'en Bas.
Així és, el Barça ja compta amb Lucy Brons i Geise Ferreira. La campiona de l'Euro i de la Copa Amèrica van arribar aquest dijous a la nit al Vall d'en Bas i aquest matí s'han exercitat amb l'equip. Els dos reforços blaugranes tenien uns dies de descans després de disputar partits amb les seves seleccions. L'última que s'incorporarà serà Salma Parayuelo. La davantera segueix amb la sub-20 i la seva tornada al club dependrà del paper d'Espanya al Mundial. A més, confirma que ja està recuperada i que té bones sensacions. Giraldez afronta l'estada sense Aitana, Oshoala, Núria Rábano, Putellas, Bruna, Cata i Jana per lesió. El tècnic ha valorat les seves impressions de cara a aquesta temporada.
Partim en 0 punts respecte a la resta d'equips. La implicació per part d'elles està sent màxima. Reconeixen que hi ha coses que encara poden fer millor i és l'única manera de continuar creixent, aixecar-te cada matí amb la voluntat de fer les coses millor del que les feies el dia abans. I aquesta temporada serà més i esperem que millor.
Així, el Barça viatjarà a Toulouse per enfrontar-se al Bayern de Múnich en la Women's French Cup. Últim apunt, esgotades les entrades del Gamper del 23 d'agost contra el Montpellier.
Escolta, i aquest matí s'ha fet el sorteig de la Lliga i ha anat la cosa un pèl atropellada, un pèl bastant atropellada, no?
Doncs així ha estat. Avui hem conegut el calendari de la competició domèstica després de 2 setmanes de retard. I els emparellaments han estat, com bé dius, accidentats. El funcionament del sorteig consisteix a extraure 5 dígits diferents i el número resultant és l'opció del calendari que s'escull entre les diferents combinacions. No obstant això, 2 dels dígits s'han mostrat al revés. La federació acaba d'emitir un comunicat en el qual ha canviat l'ordre dels dígits per a que sigui el número correcte. Per tant, els emparellaments definitius són els següents. El Barça comença la Lliga enfront el Levante Las Planas fora de casa l'11 de setembre. A més, tanca la competició enfront el Madrid el 21 de maig. L'últim partit del Levante Las Planas serà fora de casa contra l'Sporting de Huelga i l'altre derbi català es disputarà el 16 de gener al Johan. D'altra banda, el primer clàssic contra el Real Madrid serà el 6 de novembre a Vall de Bebas i el 26 de març al Johan.
Perfecte, vemos calendari i a més per començar un derbi, no està malament. Gràcies, Aurora.
Que vagi bé.
Por fin un verano en el que nos veremos las caras de verdad. Nos tomaremos una caña de cerveza bien fresquita, saludaremos a todos los que hemos echado de menos en los últimos meses. Por fin el verano vuelve a ser un verano, con sus fiestas, sus romerías, con sus celebraciones. Disfrutemos de este verano.
Este verano, Juanma Castaño vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 29 de agosto sigue el mejor deporte desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Si Marilyn Monroe y su perro Maf hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
El mundo es digital. Y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web.
Echamos un vistazo a las redes sociales, los oyentes comentáis las dudas, los
líos. Pues desde hoy, en COPE.es puedes hacerlo. Saberlo todo y escuchar sonidos inéditos de la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco.
Correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es.
Si quieres aprender el periodismo radiofónico del presente y formarte con periodistas 360, ven al Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Més coses al marge del futbol. En bàsquet, la selecció espanyola continua preparant l'Eurobàsquet. Ahir, victòria sobre Grècia a Madrid. Indira Correa, buenas tardes.
Buenas tardes, Joan. Así es, la selección española de baloncesto se impone a Grecia 87-80 en el Wizzing Center de Madrid tras perder en el partido de ida en Atenas. España suma su primera victoria en la preparación de cara al europeo gracias a Willy Hernán Gómez, que lideró el triunfo español y tras la incorporación al partido de dos veteranos clave, Rudy Fernández y Sergio Llull. El seleccionador Sergio Scariolo explica que estos partidos son útiles para crecer, mejorar y coger experiencia. Así valora el partido.
Hemos cometido errores, pero claro, hay que tener en cuenta que Grecia sin Giannis es un equipo terrenal contra el cual podemos competir bien. Pero bueno, creo que hemos mejorado en una serie de cosas. Hemos perdido todavía algún balón más de la cuenta, pero hemos reboteado bien y reboteando hemos marcado bastante bien el ritmo. Hemos tenido también algunas buenas combinaciones de pase buscando el hombre abierto.
A 20 días de que comience el Eurobásquet, en la lista de Scariolo continúan los dos jugadores catalanes, Joel Parra y Jancu Asima, y el andorrano Quino Colom. Hace unos días anunciaba las bajas de Miquel Salvó, Alberto Díaz, Jonathan Barreiro y Héctor Alderete, pero ahora hay nuevos nombres que se caen de la convocatoria. Santiago Justa, por decisión técnica, y Alberto Abalde, que no se ha recuperado a tiempo de su contusión en el pie. Usman Garuba todavía está en duda porque, según ha explicado el entrenador, no está en una buena condición física tras su lesión. Así que España viajará a Canarias con 16 jugadores para el próximo partido ante Lituania el 16 de agosto a las 7:30 de la tarde.
Gracias, Indira.
A ti, que vaya bien.
Amb un apunt de natació, Sílvia, pendents dels europeus de Roma, avui molt pendents d'Àfrica Zamorano, que disputa final.
A les 6 de la tarda, la final dels 200 esquena es va classificar amb un bon temps, el 8è de les sèries, intentarà millorar alguna posició. La barcelonina disputa la seva quarta final europea. Per la seva part, Jessica Vall finalment estarà a les semifinals del 100 braça, que es fan aquesta tarda també a 7:15. Un cop ha estat requalificada, l'havien desqualificat per una presumpta doble patada de papallona en el gir, després d'una hora i de la reclamació de la Federació Espanyola, ha estat repescada i sortirà a les semis amb el 12è millor temps. I el protagonista del matí ha estat el nedador aragonès Luis Domínguez, que ha batut el rècord d'Espanya dels 100 lliures amb una marca de 48-98 i s'ha classificat per les semifinals.
Un segons i, entrarem al darrer minut d'Esportscope d'última hora. Sílvia, alguna cosa?
Thomas Tuchel ha confirmat que Marcos Alonso no jugarà diumenge contra el Tottenham. Ha dit textualment no està entrenant perquè està intentant tancar la seva sortida. Pendent del Barça, clar. I també ha parlat d'Aubameyang. Va ser un plaer entrenar-lo. No sé si té bona o mala premsa. I Marc Bartra no s'ha pujat al vol que el portava a Turquia per fitxar pel Trabzonspor. Havia de sortir a 2:45. No s'ha pujat. Té dubtes encara si marxa del Betis.
A veure què passa amb ell. Gràcies, Sílvia. Que vagi bé.
Adéu.
Marxem actualitzant enquestes en clau Barça. Què farà el Barça en el seu debut de Lliga al Camp Nou? La majoria creieu que golejarà. El 55% dels que heu votat en clau espanyol us hem demanat la travessa del Celta espanyol. La majoria creieu que guanyarà a l'Espanyola Balaïdos, el 45%, i en clau Girona, us hem preguntat, us estem preguntant, si creieu que el Girona puntuarà Mestalla en el seu retorn a primera. La majoria, el 56%, penseu que sí. Arribem a les 4 de la tarda, seguiu a la COPE, Esports COPE, estem pendents de tot. Que vagi molt bé.